Doncs apa, mira, ara mateix, 6 minuts per sobre de la 1, nosaltres obrim la Nacional 240 al migdia de COPE a Lleida i a Tarragona, perquè ja sabeu que a partir de la 1, pràcticament cada dia el que fem és unir aquestes dues províncies a través doncs, de la Nacional 240. Mònica Carrasco, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé, i tu?
Com estàs?
Molt bé. Estaves parlant i pensava, sí, sí, aquesta Nacional 240, sense embussos, no?
Sí, sí.
Sense problemes de velocitat, ni res. Aquesta sí que va sempre fina, eh?
I a més a l'hora, eh?
A l'hora, sempre a l'hora. No tens una altra cosa, no, però puntuals
nosaltres som
acostumem
com,
a ser-ho.
Com l'AVE.
Sí.
Arribem
bueno,
al segon,
bueno, eh? Bueno, com l'AVE. Millor que l'AVE.
Vols
som
dir?
Nosaltres, sí. Sí.
Va bastant bé, l'AVE, eh?
Bastant, però no és perfecte. Nosaltres, perfecte, normalment, en punt, aquí estem.
És que nosaltres hem d'anar al segon, perquè la ràdio és això. Diu, no, com ho feu a la ràdio? Què mireu, els minuts? No, mirem els segons.
I ja els ho avanço, audiència, si algun dia no sortim al segon, és que l'ordinador ens ha fallat.
Això també tens raó. Bueno, escolta, que comencem setmana sí. A Lleida, que la finalitzarem amb la festa major.
És veritat, esteu de festa major.
Sí.
Sí, sí, però això al cap de setmana, de moment
sí.
No teniu cap festiu a la vista.
No, el festiu ha caigut amb dissabte aquest any.
Ja passa, això.
Sí, és el patró, Sant Anastasi, serà el dia 11 de maig, però vaja, que estem de festa perpètua, per entendre'ns. Eh?
Ja, aquest ambient, no?
Sona malament, però és així.
Escolta, qui també té aquesta setmana un dia assenyalat és Creu Roja, perquè aquest 8 de maig, dimecres, es commemora el Dia Internacional de la Creu Roja.
Sí.
I, de fet, per això ho hem agafat com a excusa per convidar-los i venir a parlar de la feina que fan sobre el terreny a les comarques de Lleida i a les de Tarragona.
Que jo crec que ens sorprenem, que ens sorprendrem, que veureu que fan moltíssimes coses.
Sí, més de les que probablement sabem la majoria.
Segurament,
no?
Segurament.
Però també hi ha programes que jo crec que coses, activitats que identifiquem molt clarament amb Creu Roja. Avui li preguntem a les nostres protagonistes, si
molt
et
bé.
Sembla. Què tenim? Un parell de minuts amb uns consells fantàstics, també?
Doncs mira, 2 minuts i 10 segons.
Ah, mira, veus?
He agafat calculadora i ho he sumat i tot.
Com el temps clavat. Doncs vinga, va, 2 minuts i 10 segons i ens hi posem.
Vinga.
En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Cuéntame el desastre del niño.
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
Le dice mamá qué hay que hacer para hacer un cocido.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
Echas en crudo todos los ingredientes.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Llama a la madre y le dice, mamá, esto me ha salido fatal, pero le has puesto suficiente agua. Pero es que había que ponerle.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque así ayuda a hacer posible la labor de la Iglesia y además es un signo de libertad. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Para hacer senderismo, ¿debería echarme crema? Pero solo tengo del 15. Si me echo 2 veces la del 15, ¿hace como si fuera del 30?
Cuando traes tu coche a Ford, tus preocupaciones son otras. Aproveche el mantenimiento Motorcraft por solo 99 euros hasta el 31 de mayo y llévate un Kuga de sustitución sin coste. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Doncs apa, perquè després no ens quedem sense temps, Mònica,
que
ja t'avanço que ens quedarem sense temps, que
com
això és
sempre.
Així. Ens queden una mica menys de 20 minuts per parlar de Creu Roja, que hi ha moltíssimes coses a parlar. Com bé
sí,
deies,
sí.
El 8 de maig és el Dia Internacional, és l'excusa, com sempre, que agafem per parlar d'un tema, però que després, doncs, cadascú, després d'escoltar a les convidades en aquest cas, doncs, veurem si l'hem de tenir present més dies a l'any.
Això mateix.
Mira, jo a Lleida et presento la coordinadora de Creu Roja a Lleida, la Mireia Garra. Mireia, què tal? Bon dia.
Hola, bones tardes.
Què tal, Mireia? Doncs jo us presento també a la coordinadora de Creu Roja a Tarragona, l'Anna Sabater. Anna, bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia.
Crec que us coneixeu, no?
Una mica, ens coneixem, sí. La Mireia i jo.
Ja m'ha dit que sí, eh?
Sí,
dit,
de fet,
sí, sí que ens coneixem.
Sí, clar, jo comentava l'Anna ara abans d'entrar un moment que evidentment us coneixeu perquè treballeu molt a quatre mans, per entendre'ns, no? Bé, a quatre no, a moltes més, perquè a Creu Roja a Catalunya treballeu molt de manera conjunta, veritat, Anna?
Sí, correcte, amb la Mireia. Som belles companyes de feina i ens veiem sovint i compartim moltes coses, igual que amb la resta de companys de Creu Roja a Catalunya.
Molt bé, això m'agrada. Sempre que les convidades, en aquest cas les convidades avui, es coneixen, això sempre surt molt millor, eh, Ricard? Ho tenim comprovat.
No, i tant que sí. A més, a mi la Mireia m'ho diu, no, i tant, l'Anna, és l'Anna. Ah, vale. Abans de dir-li, eh?
Clar, és l'Anna. Començo per preguntar-vos a nivell de cadascú. Anna, quants anys portes treballant implicada amb Creu Roja?
Doncs mira, crec que he perdut el compte, però és més de 25 anys. Més de 25 anys en aquesta institució i cada dia em sorprèn i descobreixo coses noves que fem. Fem tantes coses arreu del territori que, bueno, segurament podríem estar aquí contant moltes coses i se'n quedarien encara per saber, però mm-hmm. Sí, no ens deixem de sorprendre.
Clar. I Mireia, en el teu cas?
Jo fa 11 anys, però quasi bé és com tota una vida, no? La meva trajectòria laboral molt s'ha centrat a Creu Roja i com que ho vivim amb molta intensitat, els dies ens condeixen per molt.
Clar. Exacte, és que aquesta és una altra de les qüestions. És veritat que totes les feines tenen, no?, el seu, però vosaltres teniu una feina en la que jo crec que s'ha de ser especialment sensible. No és només coordinar, gestionar, gestioneu i coordineu programes que tenen un pes molt important i que poden marcar una diferència en la vida de la gent. Això és responsabilitat, també. No, Anna?
Bé, és molta responsabilitat, però per sort no estem soles, ni la Mireia ni jo, tenim un equip de persones, tant siguin persones voluntàries com personal laboral, que fan possible que arribem a tota la gent que ho necessita.
Mm-hmm. Escolta, anem a fer una mica d'història, però molt breu, perquè el que ens interessa sobretot és l'àmbit local i provincial. Mireia, per exemple, si hagués de definir Creu Roja, una persona que... A veure, tothom ha sentit a parlar Creu Roja, però escolta, d'on surt això de Creu Roja?
Bueno, va sortir d'una persona que va tindre, que és el nostre fundador, el Henry Dunant, que va veure pues, a la guerra que hi havia ferits de guerra i que ningú se'n feia càrrec ni d'un bàndol ni de l'altre, val? Llavors ell va començar a mobilitzar persones per donar socors a aquests ferits de guerra i a partir d'aquí va sortir el moviment internacional de la Creu Roja. D'això fa molts anys, perquè fa molts anys que està creada, però a poc a poc ens hem anat implementant al territori i cada territori desenvolupem una sèrie de projectes o de plans d'actuació en funció de les necessitats de cada àmbit. O sigui, cada Creu Roja tenim la possibilitat de dedicar-nos als col·lectius o a les activitats que creiem que fan més falta al nostre territori més immediat.
O sigui, fixeu-vos com neix com una necessitat urgent, perquè clar, una guerra doncs és un problema, m'agradaria pensar que puntual també, però després, en lloc de desaparèixer quan ja s'ha acabat la guerra, Creu Roja diu, no, escolta, anem a... Hi ha moltes necessitats, no, pel món.
Exacte.
i s'ha d'actuar.
Mira, Ricard, jo aquest cap de setmana he fet un exercici que és preguntar, no, a gent que, doncs, que no està ni als mitjans de comunicació, que quan els diuen Creu Roja, en què pensen? No? I entre persones de diferents edats, no? Mira què em van dir de ajuda.
Jo te'n dic una.
A veure si endevines, què em van dir?
Ambulàncies,
mira, aquesta no va sortir.
Ah, no va sortir.
No, aquesta no va sortir, però és bona també.
Després t'explicaré la meva història amb Creu Roja.
Però mira, què em van dir, coses així, que coincidia la major part de gent. Em van dir ajudar, no?, a la gent que té problemes, que està, doncs, que, problemes econòmics, diguéssim, no?, ajudar, lluitar contra la pobresa, ajuda humanitària, I una altra cosa que em van dir, que va repetir més d'una persona, i més de dos, i més de tres, la medalleta.
La medalla d'assistència,
sí. No? L'ajuda a la gent gran. Aquests van ser com els tres grans àmbits que així, no?, un grup de gent de diferents edats i procedències va saber identificar molt clarament. Anna, van malament o no?
No, van molt bé. Van molt bé. El company de Lleida apuntava al tema de les ambulàncies, que la veritat és que la nostra imatge de socors és molt potent. Nosaltres, clar, al llarg de la nostra, els més de 150 anys d'història, el que hem anat és adaptant-nos a les necessitats que hi ha. Afortunadament, avui hi ha un servei públic d'ambulàncies que fa la seva feina, però perquè Creu Roja va incidir en el seu moment en què això era necessari, per tant, ja ens hem retirat d'aquest camp i estem en l'emergència, sí, però diguéssim que no en l'urgència. El que us deia la gent, jo crec que ens defineix molt bé en una foto general, no? Tota la part d'ajudar les persones, que des de l'inici de la crisi és el nostre volum més important.
Sí.
Abans de la crisi diríem que la gent gran, les que porten la medalleta, que ho ha dit també molt bé, era el col·lectiu de principal atenció, però amb la crisi els números han canviat. L'ajuda humanitària, que en altres, doncs, com a entitat aquí a nivell provincial, sí que fem alguna ajuda als projectes, però no els desenvolupem directament, els projectes de cooperació internacional, tot i que tenim a les comarques de Tarragona tres persones que són delegades del Comitè Internacional de Creu Roja que van a fer treball a terreny. I el tema de les persones grans ens ha agradat perquè és un dels temes que més ens preocupen, no? Tots i totes sabem que hi ha moltes necessitats bàsiques per cobrir, però imaginem-se que aquestes necessitats un dia s'han superat i que la gent, bueno, pues té el necessari per menjar i per poder pagar la llum i per poder tenir una vida més o menys, diguéssim, adequada,
sí.
Però hi ha temes que no es solventen amb ajudes, que són, per exemple, el de la solitud, no? I ara mateix ens estem trobant amb que, evidentment, la gent viu molts anys, els fills, filles, veïns cada vegada doncs, estan més lluny i és un món molt global aquest, i les persones es troben soles i bueno, doncs aquí mateix, en una ciutat, pot haver gent que igual pon un pis sense ascensor, que ara comentàveu alguna cosa també aquí, que fa mesos que no surt de casa ni la va veure ningú, no? I això queda molt ocult, no obstant, ve que la gent sí que ens identifica com una gent que podem ajudar a acabar amb la solitud de les persones.
És que en una societat madura com la que vivim, amb problemes, aquest de la gent gran i de la soledat és brutal. Jo recordo quan a Lleida es va posar en marxa la teleassistència de Creu Roja, perquè ara hi ha molts ajuntaments que donen aquest servei, però llavors va ser Creu Roja. Jo recordo, perquè jo he estat voluntari de Creu Roja a la part d'emergències, però donàvem suport també, i recordo la cara dels padrins i de les padrines quan apretaven el botó i anaves a casa. Primer era la trucada, però si necessitaven alguna cosa o havien caigut, i a vegades, moltes vegades, el que necessitaven era això, veure una persona i parlar 20 minuts.
Clar. Clar. Has apuntat, Anna, una cosa important, el tema de heu fet i esteu fent, continueu fent una part molt important, no sou coixí per molta gent que s'ha vist afectada per la crisi. Jo estava mirant les dades de la vostra memòria de 2018, eren bones, no? D'una de cada tres persones que havia rebut ajuda doncs ja no la necessita, d'acord, bones dades, però encara hi ha molta gent que recorre a vosaltres per les necessitats bàsiques i d'aquesta gent que recorre, un gran percentatge, un 70% està instal·lada en el que anomeneu pobresa crònica. I això jo crec que potser no se'n parla prou.
No, si em remunto una altra vegada, no? Diguéssim, abans de la crisi, any 2006-2007, la Creu Roja a la demarcació de Tarragona estàvem atenent unes 7.000 persones amb projectes d'ajudes bàsiques. Vam arribar a més de 30.000 i ara mateix estem en unes 25.000. Han baixat una miqueta. Però el que ens preocupa són dues coses. Primer, la cronificació d'aquesta pobresa, és a dir, això hauria d'anar més ràpid. Nosaltres podem estar de coixí durant un temps, però algú altre se n'ha de fer càrrec. Ara sembla que amb la renda garantida de ciutadania, que es pugui posar en marxa definitivament, nosaltres hi haurà moltes persones que es podran autogestionar la seva economia, i això a nosaltres ens agrada perquè el que volem és treballar per l'apoderament d'aquestes persones. És a dir, veniu, us ajudem a buscar feina, que és una tasca que també fem i que no és molt coneguda, però que té, jo penso, una gran incidència, perquè al final el que dones a aquestes persones és, bueno, els seus mitjans.
Eines.
No? Eines perquè se'n surtin pels seus propis mitjans. Però ens preocupa també algo que no passava abans, no es passava el 2006, i és que cada cop tenim més treballadors pobres, és a dir, persones que estan treballant però que el seu sou no els arriba per poder cobrir les necessitats bàsiques. Quan ja, bueno, tothom parla d'una certa recuperació, mirem també en quines condicions estan el treball que s'ofereix en qüestió d'horari, en qüestió de durada i en qüestió de salari, i veiem que al final aquesta figura que abans no existia tant és cada vegada més freqüent a les nostres dependències, no persones que tot i tenir un treball, no arriben per a res.
És una mica, la foto és similar a Lleida, Mireia?
Sí, és el mateix, no? A afegir al que comenta l'Anna, el tema de la feminització de la pobresa, que moltes vegades ens n'estem donant compte que les persones que venen a demanar que els donem un cop de mà són dones amb càrregues familiars, i això també els dificulta bastant la conciliació familiar, perquè estan soles, no tenen suport.
Ha dit una cosa l'Anna Ricard important, que diu és poc conegut, però també ajudem a la gent a buscar feina, no? Uh-huh. A assessorar-te a formació, no? Això és important. I també has dit la renda garantida de la ciutadania. Segons les dades de la vostra memòria, Anna, més del 50% dels usuaris, els que ateneu, no saben que existeix i accedeix molta menys gent de la que hi tindria dret.
Això són dades de l'últim estudi de l'Observatori. Nosaltres, per testejar com estan els nostres usuaris, fem com una mena d'enquesta anual. Aleshores, aquí hem vist, ara estem a punt, al mes de juny publicarem el proper estudi, i això ha millorat bastant, uh-huh. És a dir, que la informació ha arribat a les persones que ho necessiten, però tot i això hi ha moltes persones que no hi poden tenir dret, pel fet que, fets com et deia abans, doncs, perquè estan cobrant un salari, però no vol dir que siguin pobres. De tota manera, crec que la bona notícia és que això es va implementant i que si això segueix així, jo sempre dic, penso que malauradament mai tornarem a les xifres d'abans de la crisi, mai tornarem a les 7.000 persones, què més voldríem? Però penso que no hi tornarem, però potser aquestes 25.000 que estem atenent ara, la nostra esperança és que vagin baixant, no?
Déu-n'hi-do, quin salt, de 7 a 25.000. Escolta, esteu parlant de programes que suposo que són o regionals o nacionals, fins i tot suposo que són grans programes de Creu Roja, però volia saber, Mireia, per exemple, si també teniu marge per desenvolupar activitats adaptades a l'entorn vostre, és a dir, igual hi ha una carència a Lleida, per exemple, que no hi ha a Tarragona i que no està coberta amb algun programa o alguna activitat. Desenvolupeu alguna activitat concreta a Lleida?
Nosaltres
o adaptada?
Tenim el que nosaltres diem el pla d'acció, i dintre del pla d'acció tenim els programes i cada un ho adaptem i decidim, val? Però normalment les necessitats del territori són si fa o no fa similars. L'únic que passa és que de tot el desplegable que tenim nosaltres decidim a on volem incidir més i a on volem incidir menys, val? I el que, com ha comentat l'Anna, aquests últims anys hem estat molt volcats amb tot el que és la lluita contra l'exclusió i la vulnerabilitat social. Mm-hmm. Llavors també hi ha una altra cosa que no heu comentat que a mi m'agradaria destacar, que nosaltres som una entitat que gestiona solidaritat, perquè nosaltres, la nostra fortalesa, el nostre muscle són les persones voluntàries i les persones socis que ens paguen unes quotes. Llavors jo crec que som una entitat que gestionem aquesta solidaritat i la canalitzem de la millor manera possible.
A part d'això, Anna, ara t'ho preguntaré tu, però a Lleida vosaltres gestioneu tota la província, per entendre'ns, la singularitat del territori de Lleida. Doncs és complicat, perquè la Plana de Lleida és on potser hi ha la majoria de la població, però evidentment hi ha necessitats a tot el territori.
Sí, tenim assemblees.
És un hàndicap això?
No, tenim assemblees a totes les comarques. Llavors sí que és veritat que treballem molt coordinadament amb els serveis socials, perquè el que no anem a fer és a duplicar esforços o a duplicar activitats que ja estan fent altres entitats. Llavors apostem pel treball en xarxa, intentem millorar o treballar conjuntament amb altres agents que ja estan intervenint, perquè, per exemple, si dels serveis socials ja tenen un pla individualitzat amb una família concreta, nosaltres el que podem fer és coordinar-nos amb els serveis socials per poder donar o complementar l'ajuda que estan fent des de la seva vessant.
Anna, a la zona de Tarragona heu desenvolupat alguna activitat d'aquella que diguis, mira, aquesta només la fem aquí perquè aquesta problemàtica només l'hem trobat aquí?
No, el que passa que, a diferència dels companys i companyes de Lleida, nosaltres tenim platges, ho sabeu. Clar. Per tant, aquesta és una part important de la nostra activitat durant l'estiu, que potser és una part molt visible, molt maca, la gent l'encanta, però els socorristes, i que ens dona molta imatge, que estem gestionant aproximadament vigilant el 35% del litoral de les comarques de Tarragona.
Van fer una sèrie d'això, fins i tot, una pel·lícula.
Nosaltres ens donaria per 4 sèries, us ho garantim, no? El que passa
bueno,
que,
però bueno, visibilitza molt, no?
Sí, sí.
Encara que sigui ciència-ficció.
Sí, diguéssim que, per sort, els nostres socorristes no tenen res a veure amb els de la sèrie. No ens posaríem amb aquest tema així tan... amb l'utilització de la dona en aquestes sèries. No, però nosaltres som unes persones molt professionals, fem una vigilància que jo crec que moltes vegades doncs, la gent ja anem a la platja i estem com a confiats perquè està la Creu Roja.
Sí. Sí.
És molt complicat perquè bueno, no és fàcil. Tu estàs allà quan vas de banyista, superrelaxat o relaxada, i bueno, un socorrista ve allí que et diu que no et banyis, que hi ha meduses, que no sé què. Bueno, però hi hem de fer cas perquè evitem molts accidents i després bueno, vigilància també, difusió de consells, els perills del sol. Bueno, intentem fer una tasca no només de vigilància, sinó també de prevenció.
Clar, mira, jo crec que aquesta activitat que evidentment per la situació de la demarcació de Tarragona doncs també feu aquí i no es va a Lleida en aquest cas.
Correcte.
És un bon exemple una mica de la feina a nivell general, és a dir, formeu part del paisatge, deixa'm-ho posar així,
sí,
Anna,
sí,
no? I Mireia, formeu part del paisatge, és aquesta feina que no la veiem o de vegades no crida l'atenció, però hi és. I és sempre, i és en molts àmbits, uh-huh. No? Com ho veus, doncs, d'acompanyament a la gent gran, als més petits, que també és un gran focus de feina. Correcte. Per vosaltres. De fet, ara, mira, que en mes i escaig acaba el col·le, o 2 mesos, també hi ha aquesta campanya d'alimentació infantil durant el període de vacances.
Correcte.
Que en això
sí,
també
sí.
Hi poseu molt d'esforç, uh-huh. No només a Tarragona, no? Uh-huh. També a Lleida, a Barcelona, a Girona, veritat?
Sí, tot arreu.
Clar, vull dir, són campanyes d'aquesta, allò és la feina aquesta de la formigueta, no? Que a vegades no és molt visible, però és marca molta diferència.
I jo en tinc una gravada a Mireia, la de cap infant sense el seu regal per Nadal.
També.
Que fa molts anys que es fa, sense cap joguina.
Sí. Sí,
és molt maca aquesta activitat també.
Sí, és molt maca i a part que està molt implementada al territori, també mobilitza a moltes persones, no només a persones voluntàries, sinó a persones que no sé si és per l'època del Nadal o el que sigui, o perquè ja fa molts anys que l'estem desenvolupant, que tenen aquesta sensibilitat i ens ajuden i ens donen reforç i, per exemple, generen activitats de captació de fons perquè poder-nos portar joguines a les oficines.
Mm. Escolta, ens queda menys de 2 minuts.
Sí.
Només voldria fer-vos una pregunta final. Com anem de tema de voluntaris?
Ai, bon tema aquest. És que els han anomenat diverses vegades,
sí.
Els voluntaris i voluntàries.
És el múscul, el voluntariat. Sí. Com està el voluntariat? S'aguanta bé?
Sempre fa falta persones voluntàries.
Qualsevol persona que ens escolti i vulgui aportar el seu gra de sorra, que vagi a la Creu Roja
de les nostres oficines i que pregunti per la persona que porta voluntariat i que digui que té ganes de fer-ho. Llavors li faran una entrevista, intentaran copsar una mica les seves expectatives i les seves disponibilitats per quadrar-ho amb les necessitats d'activitat que tenim nosaltres.
Podem tenir disponibilitat d'una tarda a la setmana,
sí.
O d'una tarda al mes, o de cada dia,
o,
és igual.
O sí, o de manera telemàtica, perquè a vegades també ens fa falta persones de manera telemàtica que ens donin un cop de mà.
Això, Anna, suposo que a Tarragona estem en les mateixes,
sí, estem
no?
Estem en les mateixes, com diu la Mireia, sempre necessitem persones voluntàries i de la mateixa manera que dèiem que s'apropin a l'oficina de Creu Roja del seu municipi o comarca, doncs també poden entrar a la nostra web, a creuroja.org, allí veuran els passos que s'han de fer i també, com deia la Mireia, necessitem persones doncs, que ens ajuden, a lo millor fer una traducció que ho poden fer des de casa seva, és a dir, intentem també adaptar-nos i que puguem... treure, doncs, el millor de les persones també a distància, perquè
sí,
no...
sempre falten mans,
Escolta, amb 5 segons, 5, només, Mireia, el dimecres què faràs el dia 8 de maig, Dia Mundial de la Creu Roja?
Bueno, doncs treballar com cada dia i donar gràcies a totes les persones que em donen un recolzament per poder tirar endavant i estar al costat de les persones que més ens necessiten.
Anna.
Nosaltres igual, no tanquem per festa, al contrari, cada dia fem el mateix, sigui 8 de maig o 9 de maig. Estem al costat dels més vulnerables.
Doncs a Lleida hem estat amb la Mireia Garra, coordinadora de Creu Roja Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres.
Gràcies, Mireia. I a l'Anna Sabater, coordinadora de Creu Roja Tarragona. Torneu quan vulgueu.
Gràcies.
Mònica, fins ara.
Adéu. Doncs arribem a 2:15 i què fem? Continuar al migdia a COPE. Ja sabem que seguim en directe fins a 2:00. Ens aturem 2 minuts per agafar aire i perquè entri la següent convidada del dia.
dar una exclusiva y hacerlo junto a Carlos Herrera, junto al comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos. Acabamos de conocer que una gente...
Imagínatelo, porque ya lo puedes hacer. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un máster práctico con un año de prácticas remuneradas y donde los profesores son profesionales del sector.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Equivocarte. Creer que el mejor seguro es el más caro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Haz realidad tu viaje soñado con Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Reserva con el mejor especialista en grandes viajes antes del 20 de mayo y ahórrate hasta 600 euros. Y además, las mejores condiciones de financiación y grandes ventajas para novios.
Piérdete con nosotros y reserva ya en las oficinas de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, doncs és hora d'anar de vins al programa, com fem cada setmana. Seguim la recomanació de l'expert. I avui escoltem el que ens deia fa pocs dies al programa el Jaume, del celler Balaguer Cabré. Recorden quin celler en recomanava? Doncs era aquest.
Recordeu un celler que és Mas de la Pansa? És molt petit, fan petites produccions, vinifiquen al celler Viveristes de la Conca de Barberà, de Barberà de la Conca, i és un projecte molt personal d'una noia que es diu Imma i de la seva parella, el Bernat, i bueno, fan coses molt xules, molt especials, que realment, allò que diuen de pitimini, no? Produccions de 1.000 ampolles i molt cuidat tot el procés i amb una elegància als vins i d'això. Si bé us explica el seu projecte, disfrutareu.
Doncs això és el que volem, per això hem trucat a la porta del celler Mas de la Pansa i tinc aquí a l'Imma Soler. Imma, què tal? Bon dia, gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Som reies a l'escoltar el Jaume.
Sí, sí.
Home, fa goig que parlin també d'una i del projecte, no? Que suposo que ja has posat l'ànima, el cos i tot.
Sí, sí, i tant. Escoltar aquestes paraules, la veritat que et reconforten, no? Perquè després penses, després de tanta feina, almenys no, que t'ho agraeixin i et diguin això, doncs la veritat puja molt els ànims.
Exacte. Doncs escolta, el que volem és disfrutar coneixent la vostra història, la teva història. Com comença tot això de Mas de la Pansa, Imma?
Doncs Mas de la Pansa comença el 2016... Vinc d'una família que s'ha dedicat sempre al cultiu de la vinya i bé, va arribar un punt que a casa meva, no, em preguntaven, bueno, què faràs, no? Continuaràs al cultiu o voldràs fer un pas més enllà i començar a elaborar? I bé, vam estar plantejant un temps i al final vaig dir, va, vinga, m'hi llenço. I va ser el 2016 el punt d'inflexió a la meva vida. I, bueno, vam començar el projecte, com m'ha explicat abans el Jaume, vam començar a elaborar el viver de celleristes, sí. I seguim allà.
És un projecte aquest del viver de celleristes, per aquí ja ha passat algun celler que hi ha estat. Jo crec que ha estat una aposta clau per molta gent a la Conca, no? És un projecte molt important.
Sí, la veritat és que sí, perquè posats a pensar, la inversió que et demana un celler és immensa. Uh-huh. I, clar, no tothom disposa d'un capital o d'unes instal·lacions per començar un projecte així. Sí, llavors, sí. Clar, tindre un lloc on pots començar a desenvolupar aquella idea que tens, que també et pot servir, no?, per dir, doncs mira, no em funciona, o no és el que jo tenia pensat, o no és com ho volia fer, deixem-ho estar, i pots estar més tranquil en aquest sentit que no haver de començar amb unes instal·lacions grans per començar a elaborar.
Clar, i el suport que tens allà també, no? Evidentment el suport amb altres companys, no? I el suport a nivell doncs, d'acompanyar-te en el nivell de gestió, que també de vegades és el més farragós, no? Fins i tot com gestionar la burocràcia, no?
Sí,
que sempre
exacte.
És una mica el problema.
Sí, 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 no, clar, quan comences en aquest món, jo era desconeixedora totalment de com funcionava i m'he donat compte que tu no fas vi, fas papers i després fas vi, perquè això és molt complicat, no? I la veritat que sí, que no, que és aquesta ajuda que quan entres allà, doncs ja les coses ja estan fetes i t'has de preocupar, evidentment, de petits detalls, però el més important ja t'ho donen fet i això, la veritat, és una gran ajuda, perquè és molt complicat.
És essencial, no? Sí, molt bé, sí. Molt ben definit això, no? De fas papers i després fas vi, sí, tot i que hauria de ser l'inrevés, però és així, jo crec que per desgràcia en la majoria
de
casos.
Sí, sí.
Exacte. A banda d'això, que és una de les potes, després hi ha la vinya, la terra, en aquest cas suposo que aquesta història, aquesta família, no?, que s'ha dedicat a això, doncs suposo que primer fem vi a casa, venen-lo a doll, no?, cooperatives, com continues tu aquest camí? Has fet un canvi radical o és una mica continuar escrivint la història?
Sí, doncs mira, com bé expliques, no?, l'avi des de, ja m'explica, no?, que el seu avi també elaborava vi i sortien a vendre'l a doll i, van estar molts anys fent així fins que el meu pare va agafar les regnes de les vinyes i de l'empresa i ell va decidir que el d'elaborar vi no era el seu i llavors vam entrar en el món cooperativista. Llavors podríem dir que hem tocat una mica tots els punts,
sí.
No? I la veritat, quan m'ha tocat a mi començar a encarregar-me una mica de les vinyes i de com funcionem, doncs la veritat, la meva idea és seguir una mica treballant igual, seguir estant en les cooperatives, seguir treballant la vinya com la seguim treballant i començar a elaborar a poc a poc. La veritat, com bé deia el Jaume, faig molt poques ampolles,
sí.
I seria una bogeria començar a elaborar amb tot el raïm que tenim a casa.
A poc a poc i bona lletra. Per tant, feu servir només... el raïm és vostre,
sí.
Per tant, però només una part de,
una part
de la
petita.
Producció, no?
Sí.
Allò, pràcticament, jo crec que cada ampolla, segur, l'has tocat, segur. Passa
sí, sí,
per
no,
les
jo
amb, tot,
amb tothom li dic, he tocat el raïm, he tocat el vi, tocar-lo, l'he mogut,
sí.
He embotellat, he lacrat, he etiquetat, he encaixat i l'he sortit a vendre.
I te'n veus alguna.
Sí, sí, clar.
És el que et faltaria, no? Anar-te'l a prendre amb qui a taula, no? Amb qui,
sí,
amb qui el compre. Quines varietats treballes, Imma?
Fem monovarietals de trapat i parellada.
Uh-huh. Aquesta aposta pel monovarietal, a mi recordo ara fa mesos ja, un celler, un company que va passar per aquí, que deia, és que fem monovarietals estem una mica bojos,
sí,
perquè tu jugues
sí,
tota
sí.
una carta.
Exacte.
No? Però l'aposta es fa.
Sí, justament les varietats que jo elaboro són varietats que no són fàcils de treballar. Les dues són varietats tardanes que sempre s'acaben complicant a nivell de sanitat a la vinya.
Sí.
Això requereix que després el celler hagis de fer un treball molt minuciós perquè tot el raïm que entri en perfecte estat. I després és això, que només tens un tipus de vi d'una varietat i allà hi és tot, i has de resar i esperar que surti tal com esperes.
Clar, suposo que en aquest cas el treball, sempre, el treball que es fa a la terra, a la vinya, no? En això sí que heu de ser molt, molt minuciosos i tractar-ho amb cura. No depèn només de vosaltres, perquè esteu, evidentment, depeneu
sí, sí,
de les inclemències del temps i de molts altres factors, però suposo que és una part molt important de la feina, no?
Sí, sí, i sobretot amb això, amb aquestes dues varietats que s'acaben collint molt tard, que l'època de collir-les és quan comença a ploure, et trobes amb problemes sanitaris i doncs això, has d'estar-hi molt a sobre, molt pendent, mimar-les molt i i esperar que no caigui clar. Res del cel. Que...
Sí, i tant, i tant. Anem a parlar doncs, dels vins que feu a Mas de la Pansa. Per cert, www.masdelapansa.com, així poden entrar a tafanejar, si estan ara amb l'ordinador o el telèfon a mà. Un trepat escumós, comencem per aquest, per exemple. Què me'n dius? Què me n'expliques?
Aquest va ser la primera bogeria que vam fer quan vam començar a elaborar. Jo tenia molt clar que volia fer coses diferents, treballar amb les varietats, però fer coses per veure com et pot portar la varietat cap a un lloc o cap a un altre i obtenint el màxim que puguis, no?, d'aquesta varietat. Llavors, doncs, quan vam començar vaig dir, escolta, això hem de fer un espumós, mètode ancestral, perquè no n'hi havia cap d'elaborat, i vam dir, a veure, provem a veure com funciona, com es desenvolupa el trepat, com podem veure, no, aquesta evolució, si ens dona peu a seguir refent, a canviar el mètode, a canviar l'estil, i bé, i aquesta va ser una de les apostes d'inici de Mas de la Pansa.
Començant forts, no?
Sí.
Ara hi haurà gent, que no, però hi haurà gent que dirà, mètode ancestral? A veure, ens fa 5 cèntims d'això?
Sí, nosaltres estem acostumats a veure espumosos de mètode tradicional. Sí. Això vol dir que tenen dues fermentacions. Primera fermentació, es fa el vi, i després es fa l'embotellat, que s'hi afegeix sucre i llevats perquè faci la segona fermentació dins de la botella. I aquí doncs, podem obtenir cava, xampany, clàssic penedès, corpinat, tots aquests tipus de nomenclatures
sí.
Descriuen, bueno, utilitzen el mètode tradicional. Mètode ancestral vol dir que només fem una fermentació i en el punt que nosaltres creiem que és el moment òptim, embotellem. Llavors, la fermentació comença en el dipòsit inoxidable i quan embotellem, continua la fermentació i acaba dins de la botella.
Uh-huh.
I això fa que es produeixin també aquestes bombolles que tant ens agraden.
Veus? M'agrada molt aquest espai perquè, a més de conèixer cellers, aprenem del món del vi, que és un dels nostres objectius, no? Que quan ens diguin ara, a partir d'avui, mètode ancestral, sapiguem d'on ve la cosa. En el fons, et vas deixar guiar una mica, o sigui, sí que tu volies fer això, però et vas deixar guiar una mica, el raïm et va guiar, et va portar, va ser...
Sí, la veritat que va ser cosa d'última sí? hora, podríem dir.
Sí?
Sí. Jo tenia molt clar des del principi que volia fer un vi blanc i un vi negre, i teníem unes vinyes ja pensades per fer aquestes elaboracions. Va resultar que una de les vinyes que teníem ja estudiades no acabava de fer la... No seguia un procés correcte de maduració. Llavors, la maduració mecànica i la fenòlica no anaven agafades de la mà. I ens vam donar compte que les pells s'estaven madurant, però no acabàvem de canviar de color.
Sí.
No? I després, el que són els sucres, doncs no incrementaven i llavors això ens estava donant que, bueno, que amb aquell raïm no podíem fer un vi negre, perquè era impossible assolir els graus desitjats. Després, a part, les maduracions et podrien complicar molt, i llavors vam dir, a veure, què podem, amb aquest raïm, què podem fer? Uh-huh. No el deixarem a la vinya. Busquem una alternativa, no? I llavors, 2016 va ser un any molt fresc, bastant humit, i vam pensar, doncs mira, per què no posem aquest raïm dins d'una botella i així podrem veure com ha sigut aquest 2016? Llavors, l'opció que vam pensar que s'adaptaria millor aquest tipus de raïm que teníem era la de fer un espumós mètode ancestral, que les característiques d'aquest espumós és que té molt poca graduació,
uh-huh.
que ve relacionat per això, perquè el clar. Raïm no va poder madurar, bueno, no va,
menys
va decidir
sucre,
exactament
tant,
menys
no?
sucre, menys grau alcohòlic. Llavors, clar, acabem obtenint un espumós rosat, que no sé si ho havia dit, i que té molt poc grau alcohòlic i un sucre residual, cosa que fa que sigui molt fresc, molt lleuger, molt fàcil de beure, i sobretot, jo, la meva idea era enfocar-ho més a la gent jove, i la veritat és que he tingut molt bon feedback sí? en aquest sentit.
Mira tu, doncs, de vegades, no, les coses que dius, això no pinta gens de bé, miren que ha desembocat,
buscar una
no?
altra, sí.
Sempre s'ha d'adaptar, i perquè ens adonem també com mane, al final, la vinya.
La climatologia, no? també, no? Perquè si igual hagués sigut un any molt càlid, com em va passar amb el 2017, vaig haver de canviar l'elaboració i decidir fer un altre tipus de vi perquè era impossible seguir la línia d'aquest
espumós. Clar, clar, clar. Doncs mira, beneïda casualitat o no sé, no? O conjunció astral en aquest cas. Hem parlat del trepat escumós, aquest rosat. A la família també hi ha vi negre, no?
Mm-hmm, exacte.
Parla'ns, a més tenen el trepat 100%.
Sí.
Millor negre trepat al 28è concurs de vins i caves de la D.O. Conca. Déu-n'hi-do,
sí, sí.
Imma.
Vas no,
forta,
vas forta. Em vaig estrenar molt bé, la veritat.
Sí, sí, noia.
Me vaig enterar, vaig pensar, ostres, doncs mira, poder no ho fem tan malament. No, doncs, la idea principal de Mas de la Pansa sempre ha sigut fer vins de molt bona qualitat, ja sigui amb un treball molt exhaustiu a la vinya i després molt minuciós dins de celler. Què ens passava amb el trepat? El trepat és una varietat negra que collim a finals d'octubre, a principis de novembre, i sí o sí entra en problemes dins de celler. Llavors, sempre nosaltres fem taula de selecció, seleccionem els grans, seleccionem els raïms, però què passa amb el trepat? És un raïm negre i a simple vista tu no pots apreciar si té problemes sanitaris o no.
Uh-huh.
Llavors, el 2016 va ser molt complicat i vam dir, què fem? El tirem tot o l'entrem malament? I vam dir, no, a veure, no, ni una cosa ni l'altra. Llavors, la tècnica que vam decidir utilitzar va ser la selecció de gra a gra. Llavors, quan ens entra celler...
Mare meva.
Sí. Seleccionem els grans dels raïms, perquè si no, o el tiraríem tot o l'entraríem malament. Llavors, és l'única manera d'obtenir la millor qualitat de raïm.
Uh-huh.
Clar, això ens implica que haguem de fer molt poca producció, perquè és impossible poder seleccionar tants grans de raïm. Perquè...
Quantes ampolles en feu d'aquest negre, d'aquest trepat?
Mira, el 2016, que va ser un any problemàtic, vam fer una bota de 300 litres, que això són unes 360 ampolles. 2017, que va ser un any a nivell de sanitat bastant bo, vam fer unes 600. I 2018, que està per embotellar encara, tornem a tindre una bota de 300.
O sigui que aquest 2019 ens arribaran 300 i escaig ampolles.
Exacte.
També. Apuntin-se a la llista d'espera, senyores, sí, i senyors. No? Però és que això, clar, suposo,
sí, sí,
que
sí.
Això passa, si hi ha gent que ja l'ha tastat i que en vol, és com una mica guardament, no? Perquè
sí, sí,
això
sí,
és un bé molt preuat.
Al final, jo el que tinc són cupus, i vaig repartint els cupos a la gent que m'ho demana, perquè si no hi hauria algú que el tindria tot i hi hauria algú altre que no en tindria gens. Llavors és una mica de poder, per poder-ho repartir.
Exacte.
A tothom.
Doncs sabem la història d'aquest negre, d'aquest trepat, ens falta un blanc a la família,
el
no? El blanc de parellada. I ha fet un somriure, la Imma somriu moltíssim, es veu que és molt feliç fent el que fa, però aquí ha somriut una mica més. És especial aquest blanc?
Sí, per tot el que em comporta, no? A casa meva, des del primer moment, quan els hi vaig explicar el meu projecte i com tenia pensat enfocar-lo, i els vaig dir, mira, farem monovarietals i un serà de parellada. Em van mirar i em van dir, nena, estàs boja. Tu no saps que la parellada només es fa servir per fer copatges en el cava? I vaig dir, bueno, però a veure, però si es fa servir pel cava, algú ho ha de tenir, perquè si no, no la farien servir.
Clar.
T'has begut l'enteniment, no saps el que fas, que ja ho diuen, que no és bona per treballar... Bueno, va ser tot un drama. Ara, després, veient el resultat final, a casa meva es donen compte de que, home, doncs poder sí que es podia fer alguna cosa amb la parellada. Però aquesta cosa a mi... És això que dius, no? Que em fa somriure perquè recordo aquell moment i hi ha el meu dubte de dir, ostres, poder sí que m'estic equivocant. Poder hauria de fer cas una mica a l'avi i al pare,
sí,
i seguir els seus consells. És dir, mira, no, tirem la casa per la finestra i comencem amb les nostres idees. I doncs res, la parellada és d'unes vinyes molt velles. Bé, tots els raïms són de vinyes velles, que també fem una selecció bastant radical a celler. I després intentem utilitzar un mètode que utilitzaven abans, que era brisar una mica el vi. O sigui, deixem les pells en contacte amb el most durant 2 o 3 dies, que això pensem nosaltres que és el que li dona estructura en aquest vi. I després prensem i l'elaborem com un altre vi qualsevol.
Mm-hmm. Estava pensant ara en el moment en què el tasten, tens a més la immensa sort de tenir el pare i l'avi a casa, no? Que no sé si el control de qualitat és més dur, no?
Molt dur,
que...
molt dur, molt dur.
Del que serien altres circumstàncies. És una sort, però no sé si també és un, de vegades és un problema, no? Allò,
Sí, no, jo de vegades Sí, no, gairebé sempre, fins que no tinc el vi acabat dins de l'ampolla i a punt de vendre, no el porto a casa.
Ah, perquè,
no? No, 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 no. Perquè ja, ho sé, el 2016 em va passar que cada 2x3 agafava vi de Latina i els hi portava i els hi deixava provar i em deia, nena, això no em vendràs ni una ampolla. I jo, al final, vaig decidir, no, fem-ho d'una altra manera, perquè això només són disgustos i al final el resultat és bo, doncs anem directament al final i així tots contents.
Però no, no, suposo que també és molt interessant i t'aporten coses, no? Al final aquest control de qualitat tan, diguéssim, intens que tens
sí,
a casa,
sí, sí.
Al final també suposo que moltes vegades et donen idees, no? Et fan encendre la llumeta que et fa de vegades anar per el camí que potser
sí,
no t'havies plantejat,
sí, sí,
no?
Sí, sí, tant, sobretot amb l'avi, no? Que de cop i volta te comença a explicar una història que no havia explicat mai, que tu no n'eres conscient i té una relació immensa amb el que jo estic fent, no? I a mi de vegades em posen els pèls de punta d'avançar, ostres, mira, jo estic fent aquest tipus de vi perquè jo creia que s'havia de fer així i resulta que darrere hi ha tota una història i una tradició que inconscients de nosaltres no sabíem. I això, la veritat, és que és molt agraït.
Ja ho fan això els avis i les àvies, eh? Ells,
que tenen coses guardades, no? I un
sí,
dia, patapam.
No hi donen
ostres,
cap importància i a tu et canvien l'existència,
sí, sí,
no?
Sí.
Quan t'ho expliquen, això ja ho fan. Una cosa que m'ha agradat molt, els he dit el web, però també et poden seguir a xarxes socials,
exacte,
a Instagram, a Twitter. Una cosa que m'ha agradat molt que l'he vist és les etiquetes, no? També l'amor que hi ha, no? En aquest allò, raïm a raïm, gra a gra, però també hi ha tant amor en com el vestiu, aquest raïm, no? A les etiquetes podeu veure, senyors i senyors, la traçabilitat, no? Que ara és una paraula que està tan
sí,
de moda en els darrers anys. La data pràcticament en què va brotar, en què va obrir mà, no? O sigui, tot això
sí,
està
sí,
molt
sí,
pensat
sí,
també.
Està detallat. Jo, a part, soc sommelier i he treballat en algun restaurant i el que em donava compte és que de vegades tenies un vi a les mans que havies de servir i no el sabies explicar. Si el client et preguntava, dubtaves molt, no? Pensaves, ostres, ara no sé quants mesos ha estat en fusta, no sé quin tipus d'elaboració han fet servir, no sé si ha macerat, no macerat, tipus de fermentació. Llavors jo vaig pensar, a veure, jo vaig a fer el meu vi, vaig a fer les meves etiquetes, anem a buscar el que jo crec que serà el millor a l'hora de que la gent pugui entendre aquest mm-hmm, producte, no? I després de batallar-hi moltes hores i molts dies vam aconseguir aquestes etiquetes, que la veritat n'estic superorgullosa.
Una meravella, eh?
Perquè penso que realment expliquen tot el procés d'una manera fàcil i senzilla i que qualsevol persona que no sigui entesa pot entendre com s'ha elaborat aquest vi.
Mm-hmm. Jo crec que és molt important que coneguem què hi ha darrere, no?, mm-hmm, d'aquelles ampolles, que a vegades, clar, ha, l'oferta és tan gran,
clar,
no?,
és que
i has de saber,
mercat,
doncs ara, quan agafin un trepat, un negre, trepat 100% de Mas de la Pansa, de la Imma, que sàpiguin que està triat gra a gra, no? I això jo crec que és important i ho hem de saber
sí,
per també valorar-ho. Hi haurà gent que ara dirà, doncs jo vull tastar un Mas de la Pansa, el trepat escumós, el trepat el negre, el parella de blanc, on els trobem, Imma?
Bé, he de dir que tinc Barcelona conquerida, però ja està. No, la veritat és que, a part de Barcelona, el mercat anglès és un mercat
sí,
que li interessen molt totes aquestes novetats, petites produccions, vins més exclusius, i he de dir que pràcticament he d'anar a Londres per veure els meus vins.
Carai.
Però és algo que a mi realment em fa bastant feliç, no?, pensar això, perquè Londres és on es cou a l'assumpte, no?, podríem dir, on hi ha totes les novetats, on pots trobar molts tipus de vins. És una zona on ells no són elaboradors, però són molt coneixedors del sector. I bé, no, em fa... Estic molt contenta en aquest sentit, però després Barcelona, en la majoria... Bueno, molts restaurants gastronòmics i llocs que tracten el vi amb molta delicadesa, doncs estic allà.
Uh-huh. I si ara algú vol tastar-vos, podem, per exemple, visitar a la Conca de Barberà i fer-nos amb alguna ampolla, si en queda alguna?
Doncs mira, malauradament, el vi de celleristes no fem visites. Jo no faig visites perquè penso que, com que és un espai compartit, mm-hmm, trobaria injust haver de...
És com envaïn, no?
Exacte. És com comparteixes pis, no? Que a vegades igual als teus companys de pis no els hi agrada que vinguin aquells amics teus a la nit a fer unes cerveses, no? Doncs penso que és una mica el mateix i he de respectar aquest espai. Però, bueno, si algú està interessat i té ganes, doncs que em contactin i cap problema.
Mm-hmm. Que segueixin la història de Mas de la Pansa, perquè dic jo que no sé si s'està collent alguna cosa, que 2019 ens sorprendràs amb alguna cosa, Imma.
Doncs 2019 tornem a fer una elaboració d'espumós. He de dir que 2017 vam fer un vi dolç, perquè l'any va vindre molt càlid, poc plujós, poca... va ser complicat també per la vinya, tot l'oposat de lo que havia sigut el 2016, i 2018 ens hem trobat que ens ha tornat una mica com el 2016. Llavors vam dir, doncs mira, reemprenem l'elaboració de l'espumós. Uh-huh. Hem canviat una mica el tipus d'elaboració, però el perfil segueix sent bastant similar.
Doncs atenta, a més de la pansa. Imma, no et deixo, se m'acaba el temps ja, però no et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler que t'hagi cridat l'atenció.
Doncs mira, jo et recomanaria un company de pis. En aquest sentit, em refereixo a Costador, el cap del projecte és en Joan Franquet. Ella està també al Viver de Celleristes. També fa coses molt especials, petites produccions de varietats que mai hem provat com a monovarietals. Crec que és molt interessant també conèixer-lo. I dedica cos i ànima, com tots aquests que se'ns ha anat una mica a l'olla. I bé, és la recomanació que m'agradaria fer-te.
Molt bé, doncs convidats queden. La nostra aquesta setmana és el Mas de la Pansa. Imma, t'agraeixo molt que hagis vingut i, escolta, continua complicant-te la vida així, eh?
Gràcies.
Que vagi bé.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins. Hostel Bar, seguro que ya nos conoces. Ahora, la tienda más grande de la provincia de Tarragona, con todo lo necesario para tu negocio de hostelería, es Hostel Bar. Menaje, maquinaria, cocinas, mobiliario, más de 3.000 artículos en stock. Consulta en hostelbar.es. Te ofrecemos servicio técnico, transporte, instalación, financiación, precios directos de fábrica. Estamos en Carretera Nacional 340, entre Vilaseca y La Canonja, frente a la BAS. También en hostelbar.es.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Centro del corazón abierto al mundo, ¿no?
Pues eso es lo que intentamos también desde aquí todos los días, que siga siendo un poquito ese territorio mágico. Iñaki Gabilondo, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, buen día a todos.
Le devuelve el teléfono a Luis del Olmo, este momento radiofónico que estamos viviendo.
Nos hemos quedado.
Luis, ¿estás ahí?
Estoy aquí.
Estás aquí. Compañeros. Estás invitadísimo, ven cuando quieras.
Pues muchas gracias, me quedo con la invitación.
Porque la radio es magia, a Cope Tarragona de vegades pasen cosas como aquesta. Dos minuts pràcticament i arribarem al punt de les dues. Els dediquem a repassar l'àrea de serveis. A aquesta hora el Servei Català de Trànsit ens informa que s'ha normalitzat ja la circulació a la C14, per tant no hi ha problemes per circular a les carreteres tarragonines. I tornem a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber què ens diu la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i també mirant a demà. Aleix Paulet, bon dia una altra vegada.
Bon dia. Aniran creixent alguns núvols alts a la província de Tarragona durant les properes hores d'aquest dilluns. Pugen les temperatures a l'interior, baixen al litoral, 24 graus a Tortosa, 22 a Gandesa, 19 a Reus, 18 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable suau, seguirà així fins al final del dia. De cara a demà dimarts ens aixecarem amb alguns núvols alts repartits per tota la província. Aquests núvols s'aniran compactant i a la tarda ens quedarà el cel molt més ennuvolat, però en principi hi haurà baixa probabilitat de precipitacions. Temperatures que pugen lleugerament respecte als valors d'avui i el vent que bufarà de forma variable suau durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs ens queda un minut, acabarem el programa i arribarem al punt de les dues amb la nostra cançó del dia. Estem celebrant l'aniversari de Rafael. Amb música arribem a les dues. Els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE i després la resta de programació amb tots els companys que els acompanyen totes les hores del dia. L'equip de COPE Tarragona torna puntual demà a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Que vagi molt bé.
¿Quién me detenga, aunque no pare la lengua de la alta sociedad?
este río desbordado no se puede controlar. Si lo nuestro es un pecado,